L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Arriba el Carnaval de l'Escala i ho fa amb un programa d'actes que recupera tota l'essència. I és que el Carnaval, de fet, va ser l'últim acte important celebrat previ a pandèmia. Ara, aquest cap de setmana, serà el darrer acte important que recuperi la normalitat. Des d'avui, amb l'activitat escolar fins dilluns, amb el dinar de germanor i l'últim ball, doncs a festa i disbauxa, pensada...
Rosetta. Sweet Rosetta fat. She thought she was a cleaner. Sweet but Rosetta. She was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picks with the fingers, great. Okay.
Say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
Tornem aquí a Arran de Mar i ho farem parlant de la invasió a Ucrània, perquè enguany es fa el primer aniversari perdó, on el president rus Vladimir Putin va pronunciar un discurs en què anunciava una operació militar especial a Ucraïna. L'objectiu, va dir, era desmilitaritzar i desnazificar el país en un context que criticava durament l'expansió de l'OTAN cap a l'est. En la intervenció, Putin afirmava que s'havien traspassat línies vermelles i responsabilitzava a Ucraïna de qualsevol bany de sang. Hores després, al voltant de les 5 de la matinada, a Kiev patien els primers bombardejos i començava una guerra sagnant que ha provocat més de 240.000 morts. Es calcula que 200.000 són militars i almenys 40.000 són civils. També han deixat milers de ferits i la mobilització de més de 8 milions de refugiats. Al llarg dels últims 365 dies s'han vist ofensives militars, reunions diplomàtiques del nivell, i contundents respostes de la comunitat internacional. Bona part del món ha donat l'esquena al Kremlin, acusat de cometre crims de guerra, de provocar la crisi de refugiats més greus a Europa des de la Segona Guerra Mundial i d'annexionar-se de forma il·legal les províncies de Lugansk, Donetsk, Zaporilla i Kherson. Avui, per abordar aquest any bèl·lic, parlem amb l'expert en política i conflictes internacionals, Abel Riu. Bona tarda, Abel. Benvingut a Arran de Mar.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Abel. A veure, una pregunta que ja sé que serà difícil de contestar, però hi haurà final a aquesta guerra? Quan creus que arribarà la pau?
Bé, al final, al llarg de la història, totes les guerres, en algun moment o un altre, han arribat a la seva fi. Mm-hmm. Per tant, que hi haurà una fi a aquesta guerra, això segur. Ara bé, quan arribarà aquesta és una mica la pregunta, no?, que ens fem tots, i malauradament els indicadors i els indicis apunten a que aquesta fi de la guerra molt probablement i malauradament no vindrà aviat per diferents circumstàncies, especialment derivades d'un cert equilibri de forces que es produeix actualment a nivell de les respectives capacitats disponibles per part de les forces ucraïneses recolzades per Occident, però a banda, per part de les forces russes de l'altra. Ara mateix hi ha un cert estancament en almenys, per exemple, el que és la capacitat russa per avançar en els territoris on estan ara prioritzant les seves ofensives actualment, que és a diferents zones del Donbass. Uh-huh. Estan des de fa unes setmanes llançant unes ofensives parcials, però avançant molt a poc i amb un desgast molt elevat, tant a nivell de personal com a nivell d'equipament. S'ha de veure si les forces ucraïneses finalment acaben llançant aquesta contraofensiva que sembla que es podria produir en algun moment durant la primavera, al sud del país, sobretot sembla que es podria donar a la província de Zaporizhia per intentar connectar amb el Mar Negre. Uh-huh. Però això, de moment, evidentment, tot això no està confirmat. S'haurà de veure si això s'acaba produint, s'haurà de veure si aquesta contraofensiva ucraniana, en aquest cas, es produeix de forma exitosa i això acaba generant algun tipus d'alteració en aquesta balança que, insisteixo, força equilibrada. I això, des del punt de vista d'una conclusió per la via diplomàtica d'aquesta guerra, doncs el fet de que tant uns com els altres tinguin l'expectativa de que les seves situacions respectives puguin millorar per la via exclusivament militar, doncs redueix molt els incentius en el sentit que estiguin disposats a acceptar cessions territorials. Clar. Especialment en aquest cas per la via de les negociacions, sinó que ara és un moment sobretot d'expectativa i en el qual tant uns com els altres esperen poder millorar la seva situació en el curt i el mig termini.
Com estàs valorant el paper de Pequín, el paper del govern xinès com a mediador, com un actor que vol negociar amb les dues parts, malgrat que, bueno, sabem que Xina ha recolzat a Rússia de moltes maneres, però com estàs valorant la figura xinesa que està començant a aparèixer ara, no?, per dir que, bueno, que ells també volen col·laborar, no?, en aquests acords diplomàtics?
Bé, fins ara ha definit la posició xinesa com a de neutralitat pro-russa, és a dir, no, militarment no participaven ni directament ni indirectament en el conflicte, a diferència, per exemple, dels Estats Units o dels seus aliats europeus, que han participat de forma indirecta per la via del recolzament tant militar com financer cap a Ucraïna. No és aquest el cas de la Xina. La Xina fins ara ha estat mantenint uns equilibris molt prudencials, sobretot pel que fa a no exposar-se a les sancions, a les conseqüències de les sancions occidentals contra Rússia, i això ha implicat, doncs, que fins ara s'hagin abstingut, evidentment, de proveir d'equipament, d'armament o de munició a Rússia. Estan sortint algunes informacions els darrers dies que sembla que això podria començar-se a trencar i que sembla que inclús durant les darreres setmanes s'han produït exportacions de la Xina cap a Rússia d'equipament civil, però que pot ser utilitzat per part de la indústria militar russa.
Mm.
I els Estats Units ja estan amenaçant, advertint a la Xina de que, si aquestes informacions les confirmen, o si en algun moment la Xina exporta material bèl·lic a Rússia, això implicaria creuar unes línies vermelles que, bueno, que ja hauríem de veure exactament després en què es tradueixen.
Clar, com s'encaixaria, no? Sí, digues.
En tot cas, l'interès de la Xina és que, d'una banda, aquest conflicte arribi a la fi quan abans millor, perquè a la Xina, doncs, evidentment, no li interessa que aquestes afectacions a nivell de l'economia global que està produint aquesta guerra, des del punt de vista, per exemple, dels preus i de l'afectació a la inflació, doncs continuï. Per tant, té un interès, no? És en el seu interès nacional que aquest conflicte acabi, però li interessa que acabi de forma que en algun tipus de fórmula en la qual Rússia no surti molt debilitada, perquè
clar,
a la Xina li interessa també
que el seu soci estigui fort,
més o menys forta, en tal que és un soci absolutament estratègic des del punt de vista sobretot energètic, però cada cop més des del punt de vista diplomàtic i militar de la Xina, d'una Xina amb una situació global de confrontació, de competició creixent amb els Estats Units. Llavors, bueno, totes aquests factors s'han de tenir en compte i sembla ser que un any després de l'inici d'aquesta operació russa contra Ucraïna, doncs la Xina ara mateix podria estar disposada a donar un pas endavant oferint-se directe i explícitament com a mediador per intentar acostar posicions entre russos i ucraïnesos. S'haurà de veure si realment
qualla això,
implica,
no?
Implica també una pressió cap a Rússia en el sentit que rebaixin el que són les seves expectatives o les seves aspiracions, sobretot del punt de vista de territori, no? A nivell del territori que controla Ucraïna, i si realment es creuen això que diuen, no? I en aquest document que s'ha publicat les darreres hores, el punt número 1 diu que el principi fonamental de qualsevol aposta per a negociació ha de ser, doncs, el respecte per la sobirania i la integritat territorial dels estats. Si això és així, qualsevol acord que pugui sortir d'aquestes bones pràctiques, no? d'aquest oferiment xinès, hauria d'implicar que Ucraïna en sortís sencera de tot això. Però clar,
això és, sí,
clar. L'altra cosa és que després les negociacions poguessin avançar en aquesta direcció.
Què et semblen les xifres que s'han donat sobre civils morts, refugiats? S'està parlant de 240.000 morts, 8 milions de refugiats. Clar, si tirem una mica cap endarrere, la guerra dels Balcans, que va durar gairebé 10 anys, van haver 150.000 víctimes aproximadament i 4 milions de refugiats. I aquí, en un any, tenim 200.000 morts, tenim 8 milions de refugiats, tenim 18 milions de persones que necessiten ajuda humanitària. El que està passant allà és una carnisseria, no ens estem donant compte, Abel?
Que hi ha hagut molts morts és un fet. Segurament estem parlant de desena de morts. Ara bé, això dels 200.000 morts militars, aquí hi ha un ball de xifres enorme, no? Pues cadascú diu, en relació a si mateix i en relació a l'adversari, les xifres que més o menys li interessen, però hem de diferenciar el que són baixes del que són morts. O sigui, quan es parla de baixes militars s'inclouen també ferits i s'inclouen també soldats que han estat capturats per l'adversari.
És
a dir,
correcte.
Que si es parla que Rússia ha tingut 100.000 baixes militars, no vol dir que hagi tingut 100.000 soldats morts. No,
bon detall.
Vol dir que ha perdut 100.000 soldats, en el sentit de que hi ha un nombre X de ferits, un nombre X de capturats per part de les forces ucraïneses i un nombre, doncs, que poden ser potser 15, 20.000, 25.000 de morts. I el mateix pel que fa a les forces ucraïneses. Hi ha un ball de xifres i unes forquilles que, evidentment, fan que sigui impossible saber exactament quants soldats morts hi ha hagut en aquest primer any de guerra, però això, possiblement parlem d'unes quantes desenes de milers. Pel que fa als civils, si no vaig errat, les últimes xifres que ha publicat Nacions Unides és d'uns 15.000 civils morts. Confirmats. Què vol dir? I segons les mateixes xifres i informacions que publiquen Nacions Unides, que segurament siguin molts més. Però n'hi ha 15.000 que estan identificats, que tenen noms i cognoms, que se sap les circumstàncies de la mort i que s'han identificat els cadàvers.
Clar.
Però segurament n'hi hagi unes quantes desenes de milers.
Clar, a veure, estem parlant també de que la posició de l'estat espanyol, de la Unió Europea, està a enviar armes per defendre la sobirania ucraïnesa. Però clar, estem parlant d'una producció armamentística brutal, que després tampoc sabrem on acabaran tots aquells milers de fusells, milers de material militar, equipament. Clar, estem enviant moltes armes a Ucrània. A qui està beneficiant tot aquest enviament d'armes també?
En primer lloc, a qui beneficia és a les forces armades ucraïneses i al poble d'Ucraïna, que les necessita per poder-se defensar-se d'una agressió absolutament criminal i barbàrica com la que està portant a terme Rússia. El principal beneficiari i beneficiari.
Però no estàs veient que tots els governs de la Unió Europea han augmentat els seus pressupostos militars, els han multiplicat. Ara mateix els gabinets militars dels governs europeus tenen un poder brutal. Jo entenc la posició d'Ucrània de defendre's contra Rússia, però també estem veient, per una altra cara, que també està beneficiant a una cúpula militar europea i a uns militars europeus que ara tenen més protagonisme i més poder que mai, no?
Aviam, aquí, que la indústria militar europea i sobretot nord-americana en surt beneficiada de tot això, és un fet. És evident. Ara bé, l'OTAN ja, i perquè són sobretot els Estats Units qui apreten en aquesta direcció, té estipulat l'objectiu del 2% en despesa militar per part dels Estats membres des de, si no vaig errat, el 2014. Llavors, hi havia estats, per exemple, els mateixos Estats Units, o el Regne Unit, o els Països Bàltics, o Polònia, o Grècia, que sí que hi havien arribat a aquesta xifra, inclús arribant a superar-la en alguns d'aquests casos. Hi havia altres que no, com Alemanya, per exemple, i sembla doncs, que ara tot això el que està provocant és, al final, una remilitarització parcial del continent a conseqüència d'aquesta guerra. Doncs això està anant cap aquí també. És un fet i s'haurà de veure després quan acabi la guerra. Esperem que sigui més aviat que tard. Ara és possible que parlem de 2, 3, 4 anys tranquil·lament. En què queda tot això i en què queda sobretot el que és l'estructura de seguretat a Europa, perquè aquest és un dels problemes que s'arrossega des de la fi de la Guerra Freda. No es va construir una arquitectura de seguretat adequada i pensada a llarg termini per evitar situacions com la que s'està donant ara mateix. I aquest serà un gran repte, i evidentment una remilitarització del continent a llarg termini indefinida no presagia res de bo, però ni per uns ni pels altres. Vull dir, ni evidentment pels europeus ni pels russos tampoc. Però clar, ara mateix la situació que tenim és la que és, i la prioritat des del punt de vista de la seguretat ara mateix, inclús europea, hauria de ser que Rússia no se'n sortís amb el seu objectiu de destruir la sobirania ucraïnesa. Perquè això també, des del punt de vista de la seguretat europea, però també global, és un precedent molt perillós i molt negatiu. Perquè bàsicament el que està és enviant un missatge als països més poderosos, a les potències, de que segle XXI agredir militarment un veí i quedar-te un tros del seu territori et pot sortir més o menys, no gratis, però t'ho pots permetre, perquè la comunitat internacional i el nou ordenament global funciona també d'aquesta manera. Vull dir, a través d'aquesta guerra s'està definint també
fins on poden arribar aquestes potències, no?
Les normes fonamentals i les regles del joc d'aquest nou ordenament global que s'està ara mateix construint. Llavors hi ha molt més en joc del que
moltes vegades
veiem.
A més, és una dada que assenyales a l'últim article que has escrit al Punt, que es diu Ucraïna, armes i memòria. Precisament comentes això, que pot ser un precedent perillós per a aquestes grans potències, perquè si se'n surten amb la seva, el fet d'envair països, pues és un precedent perillós, no? Que Rússia també se'n surti amb la seva, perquè darrere pot anar Estats Units, Xina, no? I poden aplicar aquesta lògica bèl·lica, no?
Absolutament. I aquí també és important, evidentment, recordar el que ha estat la responsabilitat dels Estats Units o la seva irresponsabilitat durant les darreres 3 dècades. Els Estats Units van actuar de forma impune, doncs, per exemple, en diferents ocasions, als anys 90 o a la primera dècada del segle XXI, portant a terme accions militars contra països sobirans de forma unilateral i sense autorització del Consell de Seguretat de Nacions Unides. com és el cas, sense anar més lluny, de la invasió de l'Iraq. Mm-hmm. Segurament, si els Estats Units haguessin estat més responsables durant aquest període, aquestes tres dècades, en la que van ser una potència gairebé hegemònica a nivell internacional, doncs ara mateix, pels russos, per exemple, seria més difícil justificar les seves accions, però en els discursos de Putin, en les intervencions de premsa de Sergei Lavrov, etc., molt sovint, a l'hora de justificar les accions que porta a terme Rússia, tant el 2014 en Crimea, per exemple, com ara, en la situació actual, el que utilitzen és, precisament, les accions que els Estats Units i alguns dels seus aliats han portat a terme durant les darreres dècades. Llavors, aquí hi ha hagut una irresponsabilitat que ha generat un panorama internacional doncs, menys estable, més caòtic, i que ara, que comencen a sortir o a ressorgir una sèrie de potències regionals, com en aquest cas Rússia, doncs se n'aprofiten, també seguint una mica el que són els seus interessos.
Abel Riu, moltes gràcies per estar amb nosaltres a Arran de Mar, donar-nos aquestes claus. Us recomanem, a l'Abel Riu el podeu trobar escrivint al Temps, al Punt, a la Directa. També podeu trobar els seus articles al seu compte de Twitter, @abel_riu, i a més també és un dels cofundadors del Catalan Global Institute, un punt de referència d'informació internacional a casa nostra. Abel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a Arran de Mar, que sé que avui és aniversari i ja tothom està trucant dels mitjans, preguntant. Abel, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda, salut.
Adéu, adéu.
I canviem de terç totalment. Ens anem amb la nostra proposta de gastronomia i mar, perquè sovint parlem de com el canvi climàtic afecta el medi ambient, com per exemple la pujada de les temperatures del mar o les quantitats de diòxid de carboni que s'emeten. Però com afecta aquest greuge a les nostres vides? Avui coneixerem un dels aspectes on el canvi climàtic està afectant a les nostres dietes. Avui descobrirem algunes espècies marines poc conegudes que d'alguna manera estan vinculades a la crisi climàtica. Endavant, Carles.
Hola, Fran. Doncs avui parlarem d'una iniciativa que ha posat en marxa el Museu Marítim de Barcelona per donar a conèixer espècies marines poc conegudes a la nostra cuina i que, d'una manera o altra, estan vinculades a la transformació que viu el medi marí a causa de la crisi climàtica. Aquestes espècies sovint són retornades a mar pels propis pescadors des de la barca per la poca qualitat amb la que estan valorats o també pel preu del mercat. És per això que el Museu Marítim de Barcelona ha posat en marxa aquesta iniciativa Peixos de Resistència, la cuina d'un mar en transformació, que consisteix en un seguit de sopars que pretenen posar en valor aquests tipus de peix. Per conèixer la iniciativa tenim avui aquí la cap de l'àrea d'educació i activitats del Museu Marítim de Barcelona, Mireia Maioles. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per ser avui aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Aquesta iniciativa, de fet, està també basada en un llibre que recentment ha editat la Càtedra d'Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona, en la qual 14 cuiners proposen 14 receptes amb espècies termòfiles, espècies típiques d'aigües càlides que, degut a l'escalfament de la temperatura del mar associada a aquest canvi climàtic, estan augmentant a la nostra costa. Per saber més també sobre aquest llibre, tenim amb nosaltres Àgata Albero, una de les coautores del llibre i coordinadores d'aquest, La cuina del mar, el canvi climàtic al nostre plat. Hola, Àgata, tu també.
Hola, què tal, com esteu?
A veure, Àgata, anem a parlar una mica primer d'aquest llibre. Quines són aquestes espècies que hi proposeu en aquest llibre?
Però les espècies termòfiles, com tu has explicat molt bé, són aquelles que s'adapten a aquestes aigües més càlides que estem patint recentment i que aniran a més, no? Aigües que fan que alguns peixos d'aigües fredes doncs emigrin i aquests proliferin. Entre ells doncs, hi ha diversos noms que aviat ens hauran de començar a sonar, com serien la latxa, la palomida, la bacora, la barracuda... Alguns potser que coneixem i hem sentit alguna vegada, però alguns que doncs això, t'hi haurem d'anar acostumant.
Uh-huh. Estan augmentant, doncs, o sigui, sempre hi han estat aquestes espècies aquí al nostre mar, però arran d'aquesta pujada de temperatures estan augmentant, doncs.
Exacte, és a dir, si troben més còmodes i per tant proliferen més, no? Però sí que quan parles amb gent gran, gent doncs, que ara deu tenir 80, 90 anys, doncs recorden haver menjat aquest tipus de peixos, perquè al final eren peixos que també es descartaven per desconeguts, per diferents, però que ara doncs, estan augmentant perquè s'hi senten més còmodes.
Uh-huh. Entenc, doncs, que el llibre és com una espècie de receptari, no?, on apareixen característiques d'aquests peixos més desconeguts i on hi ha receptes, també, per poder-los cuinar.
Així és. El que s'ha volgut és fer activitats divulgatives. Després que l'equip científic treballés en la investigació d'aquests peixos, es va pensar de fer diverses activitats, des de xerrades a instituts, demostracions de cuina que hem fet per professionals, per futurs estudiants de cuina, però també per públic general, i culminant amb aquest llibre, amb il·lustracions de la Marta Bellvehí, on, com tu dius, doncs, s'explica cada peix, les característiques, una mena de fitxa ens explica les característiques que té, i els diferents cuiners de la Costa Brava que han aportat les seves receptes.
Mireia, jo entenc que vosaltres des d'aquí, des del Museu Marítim, veieu aquest llibre, no?, i decidiu donar, no?, també a conèixer aquestes espècies menys comunes a partir d'aquests cicles, a partir d'aquests sopars, aquests cicles de sopars.
Sí, de fet, aquests cicles de sopars fa ja molts anys que es fan aquí al museu, els fem conjuntament amb la revista Cuina, amb Impulsem, que són els que porten el restaurant Norai, i amb la platxeta cap a mar, que ho porta una noia que és armadora i és filla i és neta i és germana de pescadors. I aleshores tenen també aquests sopars, aquests cicles que fem any rere any, tenen com a objectiu sobretot parlar dels peixos des del punt de vista de la sostenibilitat, també la cuina sostenible, com no pot ser que només ens limitem a menjar dos o tres peixos i rebutgem tots els altres. Per tant, quan vam, a través de la revista Cuina, vam conèixer aquest llibre, ens va semblar una idea fantàstica i que s'ajustava moltíssim a la nostra línia de treball, no?, a partir d'aquests sopars, que, com et deia, tenen com a objectiu parlar d'altres peixos, parlar de com cuinem i com hauríem de sobretot, dedicar-nos a cuinar peixos de proximitat, no?
Amb uns bunyols de Quaresma.
Això us volia preguntar. Quina és la recepta que es proposa amb la bròtola? Què és el que veu menjar ahir?
Ahir vam menjar això, els bunyols. Sí, digues, Mireia.
Hi havia primer una croqueta molt bona, després hi havia un caneló com de brandada, fet amb el que seria paper d'arròs, i després hi havia un tall de bròtola en el forn. I com deia l'Ara, també hem d'acabar amb uns bunyols de Quaresma.
Perquè em sabríeu explicar una miqueta quines són les característiques de la bròtola, per qui no sabem de com és aquest peix, o quines són les característiques? Quin peix es podria assimilar, per exemple?
A veure, és que la bròtola, justament, és un peix, que viu a aigües fredes, però que és un peix conegut. Per tant, potser t'ho sap explicar millor la Mireia. Nosaltres, no és un peix d'aigües càlides, no està inclòs en el llibre en aquest cas, però sí que és un peix que val la pena que es difongui, d'acord? Perquè és poc conegut i és molt interessant també la textura que té i què es pot fer amb ell. No sé, Mireia, a qui ens podria ajudar potser més la Cristina, no?
Sí, hi ha de peixos, no és que em sàpiga molt, però bueno, és un peix blanc, més aviat més semblant amb el lluç, no? Ara està una mica, dèiem...
I ben dur com un lluç, sí.
Sí, com un gust, és bastant, és més fort de gust, té un gust amb més presència,
sí,
amb més caràcter, i cada vegada doncs és més comú veure'n a les peixateries.
Sí.
És un peix, com es
diu... Digues.
Mira, una de les anècdotes... Perdona, ens estem trepitjant. Una de les anècdotes que explicava la Cristina Caparrós, aquesta pescadora, és que quan ella tenia els fills petitets, totes les famílies donen lluç a les seves criatures, no hi ha prou lluç, per tant, hi ha altres peixos molt similars amb les mateixes característiques que és aquest cas.
Sí. Podem trobar les peixateries amb la sensació que ens treu la llengua, d'acord? Perquè és un peix que viu força avall, no? I quan el amunt, per la pressió, s'infla i... té la boca oberta, no? És bastant... es reconeix ràpidament a la peixateria, perquè li veurem la boca oberta i com una mena de bola a la boca, no? Que degut a la pressió, doncs allò... però vaja, a mi em sembla, a més, és un peix bonic.
Sí, és un peix... Bueno, tu dius bonic, ahir comentàvem a la taula que era un peix lleig i també vam comentar, bueno, també és el rap de lleig. I allà és molt bo, no?
L'he fotografiat molt, perquè a mi això no em feia aquesta presència que té amb la boca així... Però sí.
És curiós, no?, que hi hagi aquesta diversitat d'opinions, però ja està bé, no?, perquè així també es dona a conèixer i cadascú pot tenir, no?, una mica la seva opinió sobre aquests nous peixos que descobrim, però que al cap i a la fi han sigut sempre aquí al Mediterrani.
Sí, efectivament.
Sí. Com podríem dir? Ja sé que a vegades és complicat, no?, com haver de donar la culpa una mica a algú, però què podríem dir? Que és més culpa de la nostra desconeixença d'aquestes espècies, que no les coneguem, o dels propis pescadors, que potser a vegades també quan veuen aquestes espècies que potser no tenen tanta sortida al mercat o que són més desconegudes i no es venen tan bé, no, ja directament potser ja no les retornen a mar o no les pesquen?
Jo no parlaria de culpes, perquè en realitat, encara que sembli una broma fàcil, és un peix que es mossega la cua, en el sentit de que si els pescadors pesquen aquests peixos poden venir a la peixateria, el peixater no els hi vol, perquè creu que no tenen sortida, doncs no els pescarà, no? Però clar, si el consumidor no els demana o perquè no els coneix, el peixater doncs tampoc sap que hi ha aquesta demanda, no? Per això és interessant que cuiners reconeguts, com alguns dels que participen en aquest llibre, tenim en Mateu Castanyes del Compartir, tenim la Yolanda Bustos, tenim cuiners que poden fins i tot ser mediàtics, està bé que ells abanderin una mica a vegades projectes com aquests i diguin, no, jo cuino aquests peixos, perquè així, d'alguna manera, els posen de moda. Jo també apel·lo als nutricionistes. Els nutricionistes, evidentment no tots, però n'hi ha molts que ens proposen quan en una dieta que mengem salmó. I com ja diu una cuina molt mediàtica últimament, de salmons aquí a Catalunya no se n'han vist mai pels nostres rius i mars, no? Llavors, què fem, no? És important que consumiu els peixos d'aquí, però que aquells que prescriuen, nutricionistes o cuiners, també els utilitzo.
Clar, una mica la idea doncs és aquesta, no?, donar a conèixer tot aquest tipus d'espècies que no som conscients que són aquí i que són de proximitat i que sovint és una molt bona opció a tenir en compte.
Sí, sí. De totes maneres, jo sí que penso que ja en uns quants anys s'ha perdut molt la cultura del peix. Abans les nostres mares, les nostres àvies els coneixien molt i en cuinaven de molts tipus i els sabien netejar. I ens hem anat, en certa manera, com limitant, ens hem anat, potser, doncs, per les presses, pel que sigui, però hem anat empobrint la nostra cuina de peix i llavors hem creat un problema, és a dir, que és aquest. Si només consumim 4 peixos o 10 peixos de tots els que hi ha, no hi ha prou peix per tots i estem malbaratant doncs altres oportunitats, perquè veritablement aquests peixos els acaben pescant, sinó perquè volen, doncs per casualitat acaben entrant també les xarxes, no? I és bo conèixer-los i és bo tornar a reaprendre i tornar a agafar aquesta cultura del peix, del consum de peix, de conèixer. Igual que la carn, vull dir, abans es coneixien tothom coneixia totes les parts de carn, no? Els noms, el jarret, el tal, el qual, i ara cada vegada ho anem perquè ens ve amb safates ja tancat i limitem molt.
Sí, tens raó, mira, sí. una vida fàcil que no sigui complicada. I per tant ens va molt bé un tall de tonyina o un tall de salmó i ja.
Exacte.
Al cap i al final també és, no?, aquesta facilitat que trobem nosaltres quan anem a la peixateria, que és el típic, no?, que hi trobem fàcil i que també és aquesta facilitat que ens posa a nosaltres directament allà mateix, no?
Sí, de totes maneres, al mercat o a les peixateries que trobem al carrer, si ho demanem, són superamables, sempre. Ho volem a filets, ho volem per fer el forn, obert com un llibre, ho volem a rodanxes, només ho hem de demanar i fins i tot si cal seitons, que el preu no és gens elevat, s'entretindran a treure tripa i cap, i això és una meravella que no existeix pràcticament a cap altre país. És a dir, som molt privilegiats i ho hauríem d'utilitzar, bueno, el Mediterrani sí, però vull dir que en general, al món, quan un va a una peixateria està tot ja preparat. aquí tallat i no podem demanar aquest servei.
Ens queda un minutet, noies. No sé si podem saber quin serà el proper sopar, quina és la data del proper sopar i quina serà l'espècie que ens acompanyarà en, aquesta, en aquest següent sopar del cicle.
Sí, això que t'ho dic jo, que a més ho tenia aquí punt i ho acabo de tancar amb l'ordinador. De fet, el proper sopar és el 30 de març i és la Latxa.
La Latxa,
el següent, sí, el següent és el 27 d'abril al Pot Blanc, el 25 de maig la Llisa, el 29 de juny la Canana, el 20 de juliol la Gamba Blanca, 28 de setembre Cranc Blau, 26 d'octubre Bàcura i el 30 de novembre la Llampuga.
Doncs mira, seguirem atents a aquests propers sopars per conèixer aquestes altres espècies que sovint ja estan aquí al Mediterrani i les hem tingut sempre, potser no són tan conegudes, però que ara amb aquesta crisi climàtica haurem de conèixer més a fons per tenir-los en compte i per saber-los cuinar, no? Quan arribin al nostre plat.
Exacte.
Mireia Maioles, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer aquesta iniciativa, també a tu, Agata Albero, per explicar-nos una mica més sobre aquest llibre, i des d'aquí animem a tothom a venir a conèixer aquí al Museu Marítim els propers sopars amb aquestes espècies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
I continuem arran de mar. I ara parlarem d'un projecte molt singular, perquè a Malgrat de Mar, els joves del programa de formació i inserció de jardineria, de l'Institut Ramon Turró i Darder, porten a terme tasques de conservació al pati i la bassa del Molí de la Sal. Des de la setmana passada i durant els pròxims mesos, cada dimecres fan treballs de desbrossada, poda, manteniment de caixes niu, instal·lacions de malla de coco, entre moltes altres activitats. Ho fan amb la col·laboració del grup de Ciència Ciutadana de Malgrat de Mar, un projecte de la regidoria de Medi Ambient. Avui, de la mà del nostre company Emili Pacheco, volem conèixer com funciona aquest grup de Ciència Ciutadana de Malgrat de Mar, precisament. Endavant, Emili.
Aquesta tarda, a l'Arran de Mar, volem parlar-vos d'un lloc emblemàtic de Malgrat de Mar, de la finca del Molí de la Sal, del Molí de la Sal, com es coneix aquí a Malgrat de Mar. I, de fet, aquests dies els alumnes de jardineria de l'Institut Ramon Turró d'aquí del municipi de Malgrat de Mar estan fent tasques, de fet fan tasques setmanals de conservació al pati d'aquest Molí de la Sal. És una iniciativa en la qual hi participen, s'impulsa des de la regidoria de Medi Ambient, però en aquest cas amb diverses entitats, diversos actors que hi participen, com són la Fundació de Recerca i Conservació del Patrimoni Natural EMIS, també el grup de voluntaris del projecte de Ciència Ciutadana i l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera. I avui, a través de l'associació, en aquest cas de voluntaris del grup de ciència, el projecte de grup de Ciència Ciutadana, en parlem amb en Joaquim Aubanell, que ell és membre d'aquest grup, oi, Quim?
Sí, bona tarda. Sí, jo soc membre del grup aquest de Ciència Ciutadana.
No sé si n'hi ha molts grups de Ciència Ciutadana, si hi ha en els municipis d'aquí dels voltants o de Catalunya, Quim.
De fet, en quant a la recerca de ratpenats, vam ser el primer grup que vam fer Ciència Ciutadana. Això es va fer ara fa, diria que ja 5 anys, va ser un projecte que va tirar endavant la regidoria de Medi Ambient a través d'en Jordi Serracobos, que és el doctor que ha fet el seguiment de les mines de Can Palomeres, dels ratpenats de les mines de Can Palomeres. Amb ells van fer una formació, van ser un grup de 10 persones, van fer una formació per poder fer Ciència Ciutadana. I aquest treball va consistir en que durant 2 anys, cada 15 dies, sortíem a verificar quines espècies de ratpenats hi havia a Malgrat. Vam repartir el poble per zones i cada 15 dies aquest grup de 10 persones sortíem i miràvem què hi havia a la zona urbana, dos punts de zona urbana, dos punts d'ambient de camps de conreu, dos punts de bosc, dos punts d'aigua i dos punts de periurbà, entre el poble i el bosc, entre el poble i els conreus i així. Aquesta informació recollida de quines espècies es trobaven en cada moment, feta d'una manera rigorosa, o sigui, sempre una primera lectura quan es feia fosc i una segona lectura mitja hora més tard, quan ja era fos del tot, mesurant quines espècies eren les que trobàvem.
És a dir, que era un grup de persones que de manera voluntària feu aquesta feina, però amb una supervisió professional.
Sí, sí, amb la formació que ens havia donat en Jordi Serracobos, uns aparells molt simples, uns audiomots molt simples, per poder escoltar els crits que fan els ratpenats, que, bueno, com que són ultrasons, amb aquell equip els divideix per 10, nosaltres els sentíem, i mirant a quina freqüència emetien, cada espècie de ratpenat emet amb una freqüència diferent, per tant, anotaven quines espècies hi havien en unes èpoques, sí, i en unes èpoques no, amb el grat.
Doncs en parlarem d'això també un altre dia, però, per tant, diguéssim que això és una mica la gènesi d'aquest grup, no?
Sí.
Éreu 10 persones, continueu sent 10 persones, s'ha incrementat, s'ha disminuït?
Sí. Quan va acabar aquests dos anys, ja havíem vist el lloc aquest de la bassa, en concret, d'aquí, del Molí de la Sal, que tenia un interès i tal, i llavors uns quants, quasi bé tots del grup, no tots, però després se'ns van afegir més gent, i vam crear aquest grup que vam demanar permís a través de Medi Ambient a l'Ajuntament per poder actuar en la zona exterior del molí, el que eren les hortes i la bassa, pel seu, la seva gran representació que té biològica dintre de Malgrat.
I ara el que esteu fent és que, no sé si superviseu la feina que fan els alumnes de l'institut, els alumnes de jardineria, no? del mòdul de jardineria?
Sí, són del programa de formació i inserció de l'Institut de Malgrat. Aquest any és un grup, crec que són 14, i cada dimecres ens anem trobant i anem fent feines diferents. De fet, junt amb l'institut, ja l'any passat, es va fer un treball amb ells. El primer que es va fer, de fet ja fa dos anys, que va ser junt amb alumnes d'aquí, vam anar a buscar plançons en la muntanya de Camp Palomeres, plançons d'aromàtiques, per després posar-los en aquí, sembrar-los en aquí. I això ja ho vam fer amb gent dels alumnes. Aquest any hi ha aquest grup de jardineria i s'està fent una tasca més intensa amb ells. Nosaltres aprofitem per donar-los una certa informació de plantes, per exemple, ahir vam despenjar les caixes niu que tenim posades en allà, els vam obrir amb ells, els hi vam explicar per què sabíem quin ocell havia fet niu en allà, per la manera que era fet el niu, i bueno, pues fem formació amb ells, i ells estan fent una tasca molt bona. De fet, és un grup amb moltes ganes de treballar.
Això et volia preguntar, són receptius, per tant, no?, el que els hi expliqueu?
I... Sí, molt. Molt treballadors i molt receptius i encantats, fent preguntes, i de moment molt bé, s'està funcionant molt bé. Venen amb la seva professora, la Marta, una noia molt trempada, que també ja fa 3 anys que ens coneixem, i bé, estem fent un treball que, bueno, ells ens ajuden físicament en allà, i nosaltres pues, els hi donem algunes informacions.
Doncs parlem una mica també, perquè la gent que ens escolti avui, la gent que no és de Malgrat, deuen pensar què és el Molí de la Sal de Malgrat de Mar, què és i què el fa especial.
Val. De fet, és el molí d'en Valeri. Aquest és un molí del segle XIX, que és el molí d'en Valeri. El molí d'en Valeri era un molí que, aprofitant la força hidràulica, molrava gra. Val? Molrava gra, feia farina. Molrava blat i feia farina. Aquest molí té una bassa que s'alimenta des de la Font dels Capellans, que això...
Estem parlant per situar a la carretera, no?
Nacional... Sí, està tocant a la carretera Nacional 2, ben bé al costat d'on hi ha el pas subterrani que comunica amb el barri Viader, està ubicat en allà. I des d'allà, una mina que travessa les carreteres per sota i se'n va buscar a la riera de Sant Genís, on en allà hi havia la Font dels Capellans, i d'allà és on encara avui en dia s'està alimentant. O sigui, des d'allà hi ha una mina excavada que va fins aquí a la bassa i és la que alimenta la bassa. Val? Amb aquesta aigua de la bassa es molrava el gra. Quan, passat uns anys, la molienda del gra es va anar modernitzant amb màquines, es va deixar de fer servir. Però com que hi havia la maquinària i les moles, va ser quan van començar a portar terrossos de sal de muntanya i molrar-los aquí. O sigui, aquí les moles s'esmicolaven els terrossos de sal. D'aquí ha quedat el nom del molí de la sal.
De la sal. Ah, no? Doncs seria fantàstic, això, no?
Sí, nosaltres som ambiciosos. O sigui, la nostra idea és que, i això creiem que es pot fer, que es pot fer sense molts diners.
Jo suposo, ara quan llegia la informació abans de fer-te la conversa, l'entrevista, pensava, si va ser un encert, no?, que l'Ajuntament comprés, adquirís això, perquè si no s'hagués perdut, potser...
Sí, suposo que l'empresa en algun moment els propietaris ho haguessin venut, poguessin fer pisos, possiblement, o així. O sigui, l'Ajuntament ho compra pel seu valor de patrimoni, no pensant en la bassa, sinó pensant en si en l'edifici, no? Un molí que funcionava, un molí hidràulic, on encara es conserven, en molt mal estat, però es conserven les dues plantes que estan per sota el nivell del terra, que la més baixa és el carcabà. El carcabà és un... cau l'aigua de la bassa, quan s'obre la comporta, cau l'aigua de la bassa, aquella aigua amb la força de l'aigua fa moure un rodet que a través d'un eix, amb un pis superior, que és on hi ha l'obrador, és on hi ha les moles, que aquestes sí que encara es conserven, que allà és on es molrava el gra, i el pis superior era la vivenda. Val? Actualment només és accessible, entre cometes, la part de vivenda. L'altre està molt, molt, molt mal estat. No s'hi pot entrar.
També seria una cosa, no?, de restaurar, de rehabilitar-ho, no?
Sí. L'Ajuntament, en el seu moment, després de la compra, va redactar un estudi de recuperació del patrimoni, sí. I en aquest aspecte, potser ara tenim un regal... No, potser no, segur. Tindrem un regal... perquè, com sabeu, hi ha un grup de 21 equips d'arquitectes que han escollit Malgrat per fer els seus treballs a final de carrera. Hi han dos nois d'aquests arquitectes que estan fent el treball sobre el molí de la sal. Sí, sí, sí. Ells estaven interessats en la rehabilitació de l'edifici, però amb aquestes tres vegades que nosaltres els hem acompanyat, hem vist que el que estem fent nosaltres fora del que és la construcció també és interessant, tot el de la bassa, la flora, la fauna que hi ha, de manera que han ampliat el seu projecte i ens estan fent també un estudi topogràfic senyalant en el jardí cada planta quina espècie és, on està ubicada i de més. Bueno, això serà una oportunitat per tenir un treball així molt d'ara, d'última hora, de gent experta, perquè són arquitectes que només els falta...
I actualitzat, no?
Sí, 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 a més ells ho faran amb pressupost, Inclús els hi van demanar, dic, home, ja que feu pressupost, per què no els feu separat la part dels dos pisos soterranis, que serà molt cara, separat del pressupost de rehabilitar la part superior, i a veure si així ja poguessin començar a fer servir com a escola de natura, per quan venen allà alumnes poder fer servir aquelles sales.
Lloc,
sí. Sí, sí.
Doncs Joaquim Aubanell, Quim Aubanell, ell és membre del grup de Ciència Ciutadana de Malgrat de Mar. Gràcies per haver-nos acompanyat a la Randa Mar, que és la primera vegada que vens, oi?
En aquí a la ràdio?
Randa Mar, a la Randa Mar.
A la Randa Mar, sí.
Benvingut.
Sí, sí, a la Randa Mar, sí. Val, doncs moltes gràcies per l'ocasió que ens heu donat. I, bueno, pues això, sapigueu que tenim aquest espai aquí a tocar del poble i que té un alt interès ecològic.
Ja estem arribant al final de Randa Mar, però tenim la nostra agenda del cap de setmana amb les meves activitats al nostre litoral català. Comencem ronda de cap de setmana per la Costa Brava, on crec que el Sergi ens ha preparat un diumenge ben complet.
A l'agenda de la Randa Mar d'aquest cap de setmana per la Costa Brava us proposo tres actes concentrats el diumenge. El primer de tot, qui li agradi la història, visita romana a Empúries en 12:15 i la 1 a un preu per persona de 5 euros ens mostrarà la vida a l'antiga Emporiae romana. El diumenge també hi ha la jornada de voluntariat a Radio Liberty i Platja de Pals de 10 a 1 del migdia i consistirà en la neteja de senders, de platges, extracció de plantes invasores, taller d'observació d'ocells i també taller de menjadores d'ocells. Qui estigui interessat es pot inscriure a gisfera.com. I també diumenge, però en aquest cas a Palamós, visita el castell de Sant Esteve de Mar. Això està situat a la Cala de la Fosca de Palamós. Això serà a les 12 del migdia, és una activitat gratuïta i cal inscripció prèvia al Museu de la Pesca de Palamós. Que passeu molt bon cap de setmana.
I seguim amb la nostra agenda. L'Emili Pacheco, el nostre company, encara està de carnaval, i és que demà dissabte arriba la gran rua de carnaval de l'Alt Maresme, una rua que es farà a partir de les 7 de la tarda entre les poblacions de Pineda de Mar i Calella. Oi, Emili?
Bona tarda de nou, companys. Doncs va, que marxem de cap de setmana, i en el cas de l'Alt Maresme, doncs jo us faig la proposta de carnaval. Direu, no, no, si el carnaval ja s'ha acabat, ja hem enterrat la sardina. Doncs no. A l'Alt Maresme, la rua de carnaval de Pineda i Calella, la que se celebra entre aquestes dues poblacions, doncs es fa aquest proper cap de setmana. Sempre és tradició que sempre es fa un cop s'ha enterrat la sardina, i aquesta rua de carnaval de l'Alt Maresme, que sortirà aquest dissabte a la tarda amb 26 grups i comparses a les 7 del vespre, de fet, de demà dissabte, i des de l'Avinguda Mediterrani del barri de Poble Nou de Pineda de Mar sortiran els grups i comparses que s'han inscrit a la rua de carnaval de l'Alt Maresme, que recupera aquest dissabte després de 2 anys en blanc per l'impacte de la pandèmia. En seran un total de 26 arribades de diferents punts de Catalunya, de les quals 4 que ho faran en qualitat d'anfitrions: els pinedencs, Associació Carnavalesca Peti Qui Peti, los Chirigoteros, les Pitorrisses, els Xulos de Pineda i els Entremaliats, Associació Art per Art. De Calella no n'hi ha cap. La comissió organitzadora s'ho anota com una assignatura pendent a resoldre i fa una crida perquè la gent d'aquí, de Calella i de les proximitats de l'Alt Maresme, s'animin de cara a les pròximes edicions. Amb tot, asseguren que la festa i l'explosió de creativitat i la diversió està assegurada per l'espectacle que hi haurà dissabte pels carrers d'aquestes dues poblacions. A partir de les 7 de la tarda de demà, tothom cap al carnaval, cap a la rua de carnaval de l'Alt Maresme, a les poblacions de Calella i Pineda. I això és tot, que passeu molt bon cap de setmana, que descanseu, i ens retrobem el proper dilluns.
I seguim l'agenda del cap de setmana cap al Garraf, a veure quina proposta ens porta el Carles Monasterio per aquest cap de setmana.
Hola de nou, Fran, doncs avui portem una proposta per endinsar-nos a conèixer el Castellot del Garraf. Un edifici datat del segle XIV i que ha estat reconstruït i rehabilitat, ja que es trobava molt deteriorat. Aquí, a la Randa Mar, vam conèixer la història de l'edifici i alguns dels detalls d'aquesta reconstrucció de la mà de l'arqueòleg Juan García. I ara us proposem anar-lo a visitar per observar com ha quedat després de la rehabilitació. El mateix arqueòleg, Juan García, ens farà una xerrada i una visita guiada al Castellot per saber tots els detalls d'aquest espai. Les actuacions principals han consistit en reparar la porta d'entrada i una de les parets del costat que té el mur caigut, amb l'objectiu de donar al Castellot la imatge que es creu que podria tenir el segle XIV, l'any de la seva construcció. Recordem que es creu que el Castellot del Garraf va ser un antic castell d'una sola planta que va servir per vigilar el mar i l'entorn, tot i que altres historiadors també pensen que podria haver estat un monestir. Amb en Juan García en sabrem molts més detalls d'aquesta construcció. Aquest mateix dissabte, doncs, a partir de 4:45 de la tarda, qui vulgui assistir a la trobada haurà d'anar al Club Esportiu del Garraf, on s'iniciarà la caminada fins al Castellot i a partir d'on començarà la xerrada. Ara, després de la rehabilitació, el Castellot ha passat a formar part de la Ruta del Patrimoni del Garraf i del GR92, que transcorre des del terme municipal de Garraf fins a Sitges. És per això que després de la visita us proposem seguir la ruta fins a l'Ermita de la Trinitat o el Gafarró, on podreu disfrutar d'unes autèntiques vistes ben al·lucinants de tota la costa del Garraf. Au, doncs, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Laia Oltra, des de l'Ametlla de Mar, què ens proposes?
Doncs no sé si ja heu amagat disfresses del carnaval, però si ho heu fet, doncs torneu-les a treure de l'armari, per demà celebrem el Carnestoltes aquest cap de setmana. Us proposo, doncs, venir a passar el cap de setmana festiu aquí a la Cala. S'iniciarà amb una pijamada avui a la nit a partir de les 12 de la nit amb entrada de només 7 euros al poliesportiu municipal. I demà a la tarda, gran rua carnavalera pels carrers del municipi a partir de les 7:30 i després festa a la nit amb entrada gratuïta al poliesportiu municipal. Diumenge ja serà el torn dels més menuts, amb rua també i concurs infantil a les 5:30 de la tarda. Us esperem, que tingueu bon cap de setmana.
I si baixeu al Delta de l'Ebre, la nostra companya Diana Mar segur que té propostes força interessants. Diana, què ens proposes?
Pensant en el cap de setmana, ganes d'aprofitar-lo al màxim, doncs jo us porto dos propostes per a demà dissabte 25 de febrer, si heu pensat en baixar per les Terres de l'Ebre. Una ruta en bici per l'Encanyissada, acompanyada dels guies de natura de l'entitat ecologista GPEC, per observar l'entorn de la llacuna i fer interpretació paisatgística, passant per diversos miradors. El recorregut és de 14 i 18 quilòmetres i s'ha de dur casc i bicicleta. També hi haurà opció de lloguer. La sortida se farà a les 10 del matí des de l'aparcament del restaurant de la Casa de Fusta. Es tracta d'una activitat gratuïta i en la que no cal reserva prèvia. L'altra activitat que us proposo és una visita molt especial que permet descobrir mil i una curiositats dels ocells més emblemàtics del Delta de l'Ebre, els flamencs. Aprendreu sobre la seua vida, anatomia, alimentació i altres aspectes menys coneguts, tot observant-los en directe mitjançant els telescopis dels miradors 360 graus. És una activitat dirigida a tots els públics, d'una durada aproximada de 60 minuts i que té un preu de 8 euros l'entrada general i 4 per a nens i nenes de 5 a 12 anys.
I demà dissabte 25 de febrer a la sala La Violeta d'Altafulla hi haurà l'Estraperlo, una jornada de 10 hores en els quals es combinaran la millor música en directe i l'oferta gastronòmica de la província de Tarragona. També hi haurà minimàrquet discogràfic i tot acompanyat de tas de vins i cerveses amb la millor teca. El festival començarà a les 12 del migdia fins a les 10 de la nit i entre les bandes que actuaran estan Maurigini, Islandia Nunca Quema, Sounds from the Supermarket, Murmur i els DJs Homo and We Might Be Giants, entre d'altres. A més, es podrà gaudir de l'exposició artística de l'associació Aigua, dedicada a potenciar l'art i la cultura a tots els pobles connectats per la conca del riu Gallà. I a Tarragona Ciutat, demà dissabte, faran escala a la Sala Zero a partir de 3:15 de Fustons, una banda novaiorquesa de llegenda dins el garage rock i que ha influït en multitud de grups, des de The Hives fins a The Horrors. Sonaran els seus temes clàssics i també el seu últim àlbum fins avui, Encore, publicat l'any passat. I amb The Fusto ens acomiadem la Randa Mar d'avui i d'aquesta setmana. Que tingueu molt bon fin de que el gaudiu amb els vostres. I ens veiem dilluns, com sempre, de 4 a 6 a la vostra emissora local preferida. Aquí a Randa Mar, com sempre. Bon cap de setmana. Salut!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang.
Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on.
You
baby,
and
I don't need dollar bills to have fun tonight.
and you, girl, you and me. Drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. Pop it to the thing you ever make me feel weak, girl. Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you were.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
As long as I keep
dancing. Ràdio L'Escala.
La xarxa.